Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La incorporació de noms com Dones del Tèxtil o Clara Campoamor al nomenclàtor de Sabadell encara haurà d'esperar uns dies més. Un particular ha presentat una única al·legació contra un dels canvis previstos i això ha retardat la seva entrada en vigor. Montse Chacón, regidora de Cultura, creu que aquest únic però constata que el debat al voltant del nomenclàtor de Sabadell s'ha fet bé.
Durant tot aquest temps se n'ha parlat moltíssim, hi ha molta gent i moltes entitats que han pogut fer la seva valoració i que han pogut manifestar si hi estaven d'acord o no. Per tant, suposo que a la mesura en què la majoria s'han pogut manifestar ja no han sentit la necessitat de vehicular-ho a través de la instància.
L'última junta de govern del mandat, prevista per al pròxim 20 de maig, estudiarà si accepta o rebutja aquesta al·legació. En cas que es desestimi la denominació de plaça de les dones del tèxtil i de Clara Campoamor a les actuals places Mercet i Antoni Llonca al centre, es farà efectiva de forma automàtica. Així mateix, la plaça del Pipí passarà a dir-se oficialment així, mentre que els noms de Cipriano Martos i Patricio Peñalver s'inclouran al nomenclàtor a l'espera de trobar-los un espai físic.
Titulars.
Els preus dels habitatges del Vallès es recuperen als nivells previs a la crisi. Carmen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Així ho recull un informe de l'Observatori del Consell Comarcal.
L'encariment de preus, però l'estancament dels sous, fa que les famílies de la comarca hagin de destinar un 40% dels ingressos a pagar el lloguer. Oriol Mestre, tècnic de l'Observatori, ha analitzat les dades al programa Al Matí.
Ens trobem amb les dades de preus de l'any 2008. Actualitzant les xifres de l'any 2018, estem ja a la comarca amb un preu del lloguer de 686 euros, quan l'any 2008 estàvem a 683. És a dir, després de 10 anys tornem a estar en el moment històric que s'havia identificat el preu més elevat del lloguer a la comarca.
En cas dels pisos en propietat, la despesa representa un 23% dels ingressos.
La campanya Camins Escolars Segurs senyalitzarà aquestes rutes per garantir la seguretat dels infants quan van i venen de l'escola.
La primera AMPA en fer-ho ha estat la de l'escola Teresa Claramunt, al barri de Gràcia. Una de les membres n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
La iniciativa de marcar tots els camins escolars és una iniciativa que s'està portant a totes les AMPA de moltíssims col·les de col·legis de tot Sabadell, amb un objectiu molt clar, que és protegir els carrers i els voltants de l'escola, de les nostres escoles, perquè els nens vagin segurs en el seu trajecte casa-escola, escola-casa.
La iniciativa s'estendrà a la resta de centres educatius locals.
Antonio Hidalgo ha recuperat a Mariano Coni, que el defensa argentí va reaparèixer divendres passat al Collao i podria ser una peça important en les dues últimes jornades del campionat.
A Fernando Pajarero ha tocat el maluc, el central cedit pel Sevilla podria ser fins i tot titular davant l'Egea. Avui l'escoltarem a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, mantenim la presència de núvols baixos que a hores d'ara continuen afectant en punts del litoral de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també cap al litoral de les comarques de Barcelona. Aquests núvols lleugerament se podrien trencar durant aquestes properes hores, però no acabaran de finir i així que els mantindrem bona part de la tarda. En canvi, cap a la resta de Catalunya sí que domina més el sol, d'aquí que les temperatures ja comencen a ser força més agradables, amb valors superiors en alguns sectors als 20 graus. De cara a la tarda aquí també mantindrem aquest temps suau, sí que arribaran alguns núvols mitjans que afectaran sobretot més cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu i fins i tot no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble cap a la zona més del Pirineu de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora, ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I situació tranquil·la també al llarg de la xarxa viària catalana. Només hem d'explicar-vos una incidència a aquesta hora a la C32 a l'altura de Calella i en sentit nord. Només hi ha un carril obert d'aquesta carretera a la C32 perquè 8 dotacions dels bombers treballen en aquest punt en un incendi de matoll i arbrat al costat d'aquesta carretera a l'alçada de Calella.
La notícia del dia.
Entrem en matèria. Una única al·legació retarda els canvis en el nomenclàtor de Sabadell fins al 20 de maig. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la regidora de Cultura, Montse Chacón, després que un ciutadà a títol individual hagi reclamat que es mantingui el nom de la plaça Alcalde Mercet. Amb tot, fins l'última junta de govern del mandat no es podrà fer oficial la incorporació dels noms de Patricio Peñalver, Cipriano Martos, Pipí, Clara Campoamor i Dones del Tèxtil als carrers de la ciutat.
La incorporació d'aquests 5 noms al nomenclàtor de Sabadell s'ha fet després d'un llarg debat on entitats i ciutadans hi han pogut dir la seva. Per Chacón, aquest procés és el que explica perquè el termini d'al·legacions s'ha tancat amb només una demanda ciutadana. Ara s'haurà de debatre la Junta de Govern del 20 de maig. Després d'aquesta sessió, la decisió serà ferma, com ha explicat la regidora.
En vigor estarà en aquest moment. Una altra cosa és que em preguntes en quin moment es procedirà el canvi de plaques. Això és una altra qüestió, perquè a més també estarem en un moment no? preelectoral, llavors no, aquests canvis en tot cas es faran posteriors a les eleccions, però en el moment en què estigui aprovat ja entra en vigor. Una altra cosa és que físicament al carrer no s'hagi produït el canvi.
Amb tot, confia que aquest pas suposi l'inici de tot un procés per eliminar els noms vinculats amb el franquisme o el feixisme a Sabadell de cara al futur mandat.
Espero que no quedi aquí, i és més, en l'anterior ple ja es va aprovar una moció precisament per continuar aquesta tasca. És evident que el que hem fet és obrir-ho, hem començat a debatre, hem començat a parlar i s'han produït els primers canvis, però jo espero que la feina continuarà, que no es quedarà aquí.
En cas que no hi hagi cap impediment durant la Junta de Govern, el nom de Clara Campoamor substituirà el de plaça Antoni Llong. L'actual plaça Alcalde Mercet passarà a denominar-se Dones del Tèxtil i la plaça del Pipí lluirà aquest nom de forma oficial. Per la seva banda, Patricio Peñalver i Cipriano Martos posaran noms a dos espais que fins ara no en tenien.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Canviem de tema. Els preus dels pisos de lloguer o de compra al Vallès Occidental ja estan a nivells de l'any 2008, a les portes de l'esclat de la bombolla immobiliària. Un increment de les quotes que no s'ha traduït en un augment dels salaris. Per això, l'informe Dinàmica, accés i característiques del parc d'habitatges del Vallès Occidental, elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal, posa de manifest que 4 de cada 10 euros que ingressen les llars vallesanes es destinen a pagar el lloguer. D'altra banda, els ciutadans que tenen pisos en propietat i inverteixen un 23% dels guanys mensuals.
Són unes dades que estan molt per sobre de les recomanades per tots els indicadors econòmics que estableixen que, com a màxim, un ciutadà pot destinar un 30% dels seus ingressos a les despeses relacionades amb l'habitatge. És una realitat que des del Consell Comarcal han detectat que s'estén arreu del Vallès Occidental. Ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell Oriol Mestre, tècnic de l'Observatori del Consell.
Ens adonem que la problemàtica és força extensiva a tots els municipis, perquè la totalitat dels municipis, amb una excepció que és Badia del Vallès, l'esforç que fan els seus ciutadans que estan en règim de lloguer, la mitjana és per sobre el 30%. La mitjana del comarca és un 38%, però és una cosa extensiva a tots els municipis. Per tant, realment, les famílies o per la ciutadania que lloga un habitatge, la mitjana està per sobre d'aquest indicador, i en el cas de Sabadell també li passa el mateix.
Si la mitjana dels preus del lloguer gira al voltant dels 640 euros mensuals, quan es parla de la compra-venda, la mitjana a Catalunya gira al voltant dels 1.739 euros al metre quadrat. D'altra banda, l'Observatori mostra que 6 de cada 10 transaccions que s'han fet en els últims temps a la comarca han estat de pisos de lloguer, mentre que en el cas de la compra gairebé la totalitat són del mercat de segona mà.
I quines altres dades posa damunt la taula aquest estudi? Quants habitatges hi ha al Vallès Occidental?
Doncs l'estudi posa xifres del 2011 i situa la dada als 394.550, però Mestre està convençut que actualment ja n'hi ha més de 400.000, uns habitatges que són majoritàriament pisos, que tenen entre 3 i 5 habitacions i unes dimensions d'entre 76 i 90 metres quadrats.
Quins usos tenen?
Un 85% són llars d'ús principal dels ciutadans i un 3% es destinen a altres usos. L'11% restant, l'estudi considera que són habitatges buits.
Quants anys tenen aquestes llars?
Doncs un 44% estan construïdes entre l'any 1981, una realitat que es concentra en alguns municipis de la comarca. El cas de Sabadell i Terrassa és, però, diferent, tal com ha explicat Mestre.
En canvi, potser les grans ciutats com Terrassa i Sabadell, aquesta forta construcció va ser en el període dels anys 60 als 80. Però la comarca ha tingut municipis que han construït molt habitatge en aquest període del 81 al 2011, i això fa que el nostre parc del conjunt, un 44%, sigui relativament, doncs, diguéssim, bastant nou.
I quin percentatge representen els habitatges de protecció oficial?
Abans del 2013, l'habitatge protegit afectava la meitat del parc construït i ara ha passat a ser gairebé residual, només amb el 10% del parc acabat. Mestre assegura que si la construcció d'habitatge lliure s'ha recuperat, l'edificació de llars protegides no ha tingut el mateix comportament.
En aquests moments, el que seria el ritme de construcció del sector privat, quan entenem el sector privat, quan es construeix, podem dividir entre el sector privat i promoció social, obra d'habitatge de protecció oficial, però aquest tipus d'habitatge sí que no s'ha recuperat en els últims anys. És a dir, quan fa 5-6 anys enrere es construïen un percentatge, un total d'habitatges, el 50% acostumava a ser o prop del 50% per habitatges de protecció oficial, i aquest volum d'habitatges no s'han recuperat aquests últims anys. Sí que ja comença a tenir les mateixes xifres tot el que és l'habitatge privat.
Cal tenir en compte que entre l'any 2013 i el 2017 s'han construït 340 habitatges de protecció oficial, cosa que suposa un 6% de les edificacions acabades.
I més dades econòmiques que hem conegut avui. Sabadell ha tancat el mes d'abril amb 178 aturats menys respecte del mes anterior. La baixada del nombre de desocupats s'explica per l'increment de les contractacions de Setmana Santa. Gràcies a la incorporació al mercat laboral d'aquests sabadellencs, la ciutat registra ara mateix un total de 12.438 parats, el volum més baix des del juliol de 2018, quan a Sabadell hi havia 12.333 persones sense feina.
Després de dos mesos consecutius amb un repunt de l'atur, Sabadell ha acabat el quart mes de l'any amb menys desocupats en relació al març. Si es comparen les xifres actuals amb les d'ara fa un any, ens trobem amb que el nombre de persones sense feina s'ha reduït en prop de 600 i que la taxa d'atur, ara del 12,2%, ha caigut un punt en els últims 12 mesos.
Tendència positiva, Karen, també al Vallès Occidental.
El conjunt de la comarca ha registrat una davallada de l'atur de 726 persones, de forma que la xifra d'aturats se situa ara mateix en els 49.646. Una baixada que registra després de 3 mesos d'ascensos al conjunt de la comarca. La taxa interanual al Vallès també s'ha reduït i actualment hi ha 1.688 aturats menys respecte a l'abril del 2018. En números absoluts, Terrassa continua sent el municipi amb més veïns en situació d'atur, amb 14.205, mentre que la taxa d'atur més alta registra Badia del Vallès, amb un 17,44% de la seva població sense feina.
Catalunya ha acabat el mes d'abril amb una baixada de l'atur de més de 14.000 persones.
Així, la xifra de desocupats se situa una mica per sobre dels 381.000. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també s'ha reduït en l'últim mes. Més de 91.500 persones han trobat feina, de manera que actualment el nombre de parats se situa en els gairebé 3.200.000.
Notícies migdia.
Nova iniciativa per fer més segurs els camins escolars de la ciutat. Les associacions de mares i pares sabadellenques han iniciat una campanya per indicar als nens en quins punts han d'anar més en compte per la presència de vehicles i alhora conscienciar els conductors. La primera AMPA en senyalitzar els trajectes ha estat la de l'escola Teresa Claramunt, al barri de Gràcia, però les pròximes setmanes s'estendrà per la resta de la ciutat.
La nova campanya consisteix en pintar petjades fluorescents a les cruïlles dels carrers que envolten les escoles. En el cas de la Teresa Claramunt, s'ha arribat fins als carrers dels Planetes a tocar de la plaça del Mil·lenari. Una de les responsables de la iniciativa a l'AMPA d'aquest centre ha explicat a Ràdio Sabadell l'objectiu d'aquesta.
L'objectiu principal és el nen, que és el que està caminant pel carrer i veu la petjada i sap que fins allà ell pot jugar i pot córrer pel carrer, no? Però fins allà la petjada és ja la petjada amb una línia que significa que doncs, fins allà pot córrer lliurement, a partir d'allà de vigilar.
Així mateix també s'han pintat de colors alguns passos de vianants com a reclam perquè els conductors redueixin la velocitat. Per la representant de l'AMPA, de la Teresa Claramunt, aquests només són els primers passos per canviar la situació.
I mica en mica anirem avançant. Això és un pas més en tota una trajectòria d'implementar un bon camí escolar, no només nosaltres, sinó totes les AMPAs dels col·legis de Sabadell, que mica en mica anirem transformant aquest espai públic i prendre consciència que els nens ens han de poder anar al trajecte a escola, a casa, segurs i sense haver de prioritzar abans el vehicle abans que el peató.
Les AMPAs impulsores de la xarxa de camins escolars de la ciutat també fan una crida a l'Ajuntament perquè emprengui mesures per fer més segurs i agradables aquests trajectes.
I la Biblioteca del Nord està d'aniversari. Aquest any celebrarà els seus 10 anys de vida amb una festa al mes de setembre on hi haurà animació musical, una xocolatada popular i tallers de ciència per a tota la família. Es tracta d'un equipament amb un marcat caire social i que realitza nombroses activitats per atraure un públic potencial de 35.000 usuaris.
La Biblioteca del Nord ha deixat enrere els problemes de convivència que va tenir fa uns anys, com ha explicat el seu director Isaac Barratxina. De fet, des de fa uns mesos és de les poques biblioteques del país que tenen un educador social en plantilla. Per tot plegat, Barratxina afirma que s'ha acabat consolidant una relació especial amb els seus usuaris.
Que la biblioteca no només va de llibres, sinó que va de persones. I això en el dia a dia en com ens afecta? Doncs ens afecta en que tenim uns vincles que van més enllà de la... De la pròpia, diguem, sintonia amb l'usuari, sinó que acaba d'establir lligams personals i emocionals, no?, amb aquestes persones, perquè més perquè ho entengueu, és un públic, és un usuari que ve cada dia a la biblioteca, en la gran majoria.
De fet, la biblioteca ofereix un munt d'activitats que no estan estretament relacionades amb els llibres, com per exemple un karaoke inclusiu, fent cagar el tió per Nadal o jugant a futbol amb els seus usuaris. Com ha explicat el programa Al Matí, la tècnica Ana Cabeza, es pot accedir a la cultura per diversos camins.
I em sembla important en aquest punt el vincle emocional de molts nanos que potser una biblioteca no seria el seu espai natural de créixer allà dins, els acabes portant cap aquí. I en algun cas, doncs amb algun nano acabes llegint un conte amb ell, no?, que potser no li vindran ganes de llegir-ne més, no ho saps, però en tot cas el camí l'has de fer. I a la cultura s'hi va per diferents camins. Abans era un camí només unidireccional, jo crec que s'hi arriba des de molts angles.
La Biblioteca del Nord és la segona més gran de Sabadell i té un catàleg de 40.000 documents amb un fons especial sobre el poble gitano. L'any 2018 va rebre més de 70.000 visites i va prestar gairebé 30.000 documents. Per celebrar el seu bon estat de salut, els seus responsables organitzaran una festa pel seu desè aniversari al mes de setembre, on hi convidaran els veïns dels nou barris on presta servei.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Passant 3 minuts de 3 quarts de 2, la Clínica del Dolor de l'Hospital de Sabadell incorporarà una nova tècnica que permet atenuar els dolors dels seus pacients durant un any. Aquesta tecnologia s'assumarà a diverses millores aplicades recentment, com ara una nova unitat d'infiltracions i les derivacions directes des dels CAPs. Per tot plegat, la Clínica del Dolor ha triplicat els pacients atesos durant l'any 2018.
Aquest departament, ubicat a l'edifici del Centenari de la Corporació del Parc Taulí, atén aquelles persones que tenen dolors crònics, és a dir, que es perllonguen durant més de 6 mesos. L'últim any, el servei ha pogut triplicar els pacients atesos gràcies a la creació d'una nova unitat d'infiltracions que permet realitzar aquesta tècnica cada dia des de la mateixa clínica. Genaro Mañero, coordinador del departament, ha explicat els seus beneficis al programa Al Matí.
Quan nosaltres fem una infiltració d'un nervi que està innervant una zona que és dolorosa, el que fem és desconnectar el cervell d'aquesta zona, és a dir, que no hi hagi connexió des d'on fa mal fins al cervell. Quan fem una infiltració, doncs aquesta té una durada, doncs, a vegades de poc temps, 15 dies, un mes, dos mesos, tres mesos.
Una versió evolucionada de les infiltracions són les que es fan a través de radiofreqüències, una tècnica que Mañero confia que es pugui aplicar aquest any i que suposarà una millora en la qualitat de vida dels pacients.
Amb la radiofreqüència, el que es vol aconseguir és atenuar una mica amb més profunditat aquest nervi. És a dir, l'agulla que fiquem és la mateixa que la infiltració normal, però fiquem l'agulla connectada amb un aparell que el que fa és augmentar la temperatura a la punta de l'agulla. Es pica 80 graus. Aquesta hipertèrmia provocada localment a la zona nerviosa atenua el nervi i ho atenua durant molt de temps, a vegades més d'un any. Pues imagina't un any sense dolor amb pacients que tenen dolor durant molt de temps, pues és un regal, no?
Mañero també ha explicat que el dolor modifica el cervell d'una manera semblant a la depressió. A més, també provoca que els que en pateixen canviïn els seus hàbits de vida, quedant-se més a casa o renunciant a poder treballar. Per això, des de la unitat s'ofereix suport psicològic als pacients. Si ens fixem en les edats, la majoria són persones grans, entre 60 i 90 anys. Pel que fa a la tipologia del dolor, el percentatge més gran està relacionat amb els dolors lumbars.
Altres informacions en format més breu. Comencem en clau política perquè el programa electoral del PSC inclou 400 propostes a impulsar fins al 2030.
Per la candidata Marta Ferrés, aquestes iniciatives permetran transformar Sabadell de dalt a baix.
Hem intentat, sobretot, com a concepte, fer inversions a tota la ciutat. Nosaltres fugim d'un model que crec que és dolent per Sabadell, que és només invertir en algunes zones. S'ha d'invertir a tota la ciutat per no acabar tenint una ciutat a dues velocitats, una ciutat que en algunes zones creix més que altres o que en algunes zones són més potents que altres. Hem de treballar en una cohesió de ciutat. Sabadell serem més forts si tots en el conjunt som més forts. Per tant, hem fet un pla d'inversions en aquest sentit.
Entre les accions que s'inclouen hi ha la construcció de mig miler d'habitatges de lloguer social, pisos per la gent gran a la Roureda o una escola de música a l'Eix Macià.
Els 27 candidats de Sabadell en Comú a les municipals del 26 de maig han signat un codi ètic en què es limiten el temps i la remuneració si són escollits i posen els càrrecs a la disposició de l'Assemblea.
Els regidors comuns en seran un màxim de 2 mandats, cobraran 3 vegades i mitja el salari mínim, renunciaran a les dietes i no exerciran cap càrrec en altres institucions. Joan Berlanga és l'actual primer tinent d'alcalde i cap de llista de Sabadell en Comú.
Nosaltres no hem vingut aquí a fer carrera política, que no hem vingut aquí a acumular càrrecs, ni a treballar per la Generalitat, ni pel Parlament, ni pel Senat, sinó que ens dediquem a tota la nostra dedicació a la ciutat de Sabadell i que sobretot som uns representants d'una assemblea, en aquest cas doncs, formada per unes 500 persones que s'han adherit al projecte de Sabadell en Comú, de la qual doncs, ens sentim d'autors doncs, de les seves decisions i que decidirem conjuntament i com el nostre propi nom indica, en comú.
Els membres de Sabadell en Comú presentaran programa dimecres al migdia i faran coincidir la presentació de cartells de dijous al vespre amb la reedició de la foto del PSUC de 1979 amb els regidors de l'alcalde Ferrés que encara són vius.
Els veïns d'un edifici del carrer Aribau al barri de Campo Amor es queden sense llum per un incendi en el quadre elèctric de l'immoble situat al número 2.
El foc que es va declarar a quarts de 12 de la nit només va afectar la instal·lació però va provocar que els veïns es quedessin sense subministraments fins la reparació provisional que va fer Endesa. No va ser necessària l'atenció de persones ni per intoxicació de fum ni tampoc per cremades.
I una moto ha cremat aquesta nit a l'aparcament del cementiri a l'avinguda Polinyà.
El vehicle ha resultat totalment afectat. Segons la policia municipal, podia tractar-se d'una motocicleta robada, però encara no s'ha pogut confirmar perquè no disposava de plaques de matrícula.
Aquest dimecres a la una del migdia, a Objectiu Sant Roc, coneixem la vessant més personal de Matías Serracant.
Hola, sóc el Matías Serracant i demà em podreu escoltar a Ràdio Sabadell.
Dimecres a la una del migdia a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 7:45 del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, me hubiera podido estar mejor si no hubiera tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten porque evidentemente la gente espera que un entrenador marche o lo facin fuera para los malos resultados.
Satisfacciones.
Objetivo cumplir, esta 8 años a primera es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues informacions més enllà de la ciutat. El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha reunit avui a la Moncloa amb Pedro Sánchez.
Abans ha participat al Fòrum Europa de Nueva Economia a Madrid, on ha dit que la proposta de Pablo Casado perquè el partit taronja investeixi Sánchez és un acudit. Segons va avançar i Ciutadans, Rivera ha traslladat al president del govern que no facilitaran la seva investidura i que la seva formació liderarà l'oposició. D'altra banda, Rivera ha ofert als diputats i senadors de Ciutadans a Sánchez per aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.
El Parlament durà a Fiscalia l'amenaça d'un empresari de pagar el segrest de Carles Puigdemont.
L'empresari va oferir 100.000 euros a qui segrestés l'expresident de la Generalitat i més tard va doblar la seva oferta en saber que Puigdemont havia demanat empara a la mesa del Parlament. La decisió s'ha pres amb els vots a favor de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i la negativa de Ciutadans i el PSC.
En clau judicial, l'Audiència de Barcelona manté en llibertat Joaquim Benítez perquè no veu risc de fuga ni tampoc de reiteració delictiva.
El tribunal desestima les peticions de les acusacions en considerar que l'exprofessor de Maristes està complint sense incidències les mesures cautelars. Benítez va ser condemnat a 21 anys de presó per 4 delictes d'abusos sexuals a menors.
Les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, fan una vaga de 2 dies amb el 85% de serveis mínims.
Els treballadors reclamen l'augment salarial del 2,25% previst per al sector públic. Amb tot, s'espera que aquesta mobilització no afecti gaire el servei de les unitats assistencials i les ambulàncies que circulin. Ho faran amb cartells on es podrà llegir que treballen en règim de serveis mínims. A més, els treballadors repartiran fulls explicant les seves demandes per fer-les arribar als ciutadans.
I mor un altre nadó prematur nascut en 24 setmanes afectat pel bacteri Klebsiella a l'Hospital Trueta de Girona.
El mateix bacteri va provocar la mort de 2 prematurs més a final del mes passat a la Vall d'Hebron de Barcelona. L'Hospital gironí registra 2 casos més de nadons infectats però que no han emmalaltit. Segons ha informat el Departament de Salut, el bacteri viu al tub digestiu, tot i que es troba al medi ambient i un dels factors de risc per contraure la malaltia és néixer de forma prematura.
I Sabadell s'ha convertit en un escenari millorable per a les curses solidàries.
La contraportada.
L'èxit del Corro contra el Càncer i el Sabadell Corre pels Nens, el pròxim 2 de juny arriba la 5a edició de la Woman Race. La cursa promoguda pel Cort Inglés s'inclou en el programa d'actes de la 66a Festa de l'Esport de Sabadell i ja hi ha, Karen, 300 inscrits.
L'objectiu dels organitzadors és superar els 2.000 corredors de l'última edició i els 23.000 euros recaptats, uns diners que de nou aniran en benefici de l'entitat Oncolliga, que dona una atenció integral als malalts de càncer. David Rodríguez, director de Relacions Externes del Cort Inglés, ha explicat al magazín al matí com va néixer la col·laboració.
Que va ser gairebé un fletxazo, no? Jo crec que quan ens van presentar la seva tasca, els projectes que feien, ens van convèncer doncs, que havia de ser l'entitat que se'n beneficiés d'aquesta cursa de la Woman Race.
La Woman Race recupera enguany la data inicial, la del 2 de juny, i s'afegeix així a la celebració de la Festa de l'Esport impulsada per l'Ajuntament de Sabadell. Tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià. A hores d'ara ja hi ha 300 persones apuntades i una de les novetats d'enguany és que no hi haurà una xifra límit d'inscripcions. Rodríguez n'ha apuntat els motius.
I aquest any, a diferència de l'anterior, no hem posat cap límit, no? La voluntat és superar aquestes 2.000 persones i que no ens passi el que ens va passar l'any passat, no? Que va haver-hi molta gent que es va quedar fora i no va poder participar a la cursa perquè ja havien fet aquest cupo màxim de participants. Enguany, doncs, hem obert les inscripcions, no hi ha una xifra màxima i per això nosaltres confiem poder superar aquestes 2.000 participants de l'any passat.
Tot i que la Woman Race és una cursa especialment pensada per dones, el Corte Inglés anima tots els homes que vulguin a fer-la. L'any passat en van ser 150. La voluntat és que la 5a edició de la iniciativa sigui una festa familiar al voltant del centre comercial. El període per inscriure's, tant presencial com telemàticament, estarà obert fins al 29 de maig.
Doncs amb aquesta proposta posem el punt final. Un Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet al control de so i el Julen Tortosa a la redacció. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Bona tarda, són les